La Federació Catalana d'Autisme ha celebrat aquest dissabte a Sant Cugat la seva assemblea i per això ens acompanya la seva presidenta, Rosa Serrano. Benvinguda a Cugat.cat.
Hola, moltes gràcies per l'entrevista.
Primer de tot, quins són els reptes de la federació ara mateix?
Els reptes de la federació és poder aconseguir que totes les entitats que en aquests moments estan atenent a persones amb TEA formin part de la federació. En aquests moments som 15, alguna més ens ha demanat per entrar, però creiem que hem d'estar a tot el territori de Catalunya. Volem ser la representació de totes les famílies que tenen algun fill o filla amb autisme.
El trastorn de l'espectre autista és ara mateix encara un desconegut per la societat en general?
Sí, força desconegut. Tot i que en els últims anys s'ha fet un avenç considerable i que ja abans parlaves d'autisme i la gent no sabia ben bé el que era, tenien uns tòpics molt determinats. Ara de mica en mica la gent ja va coneixent què és l'autisme, potser perquè per la feina que estem fent les entitats, però també perquè se'n veuen més de persones amb TEA, estan més diagnosticats. Ara en aquests moments som 1 cada 100, per tant, de mica en mica, sí, la gent va coneixent el que és l'autisme i tot, de mica en mica, diguem, està fent una feina, jo penso que molt bona, no? Però encara avui en dia ens trobem amb problemes greus de persones que per desconeixement no saben com tractar les persones amb TEA.
Com influeix en aquesta visibilització la televisió, per exemple, personatges de sèries, com es tracten? Influeix més el fet que donen a conèixer el trastorn o recreen estereotips o tòpics sobre aquest trastorn?
Més aviat això segon, no? Són molt divertides algunes sèries de televisió en les quals doncs, sempre la persona amb TEA és una persona estranya, friqui, que té uns coneixements superelevats. Clar, això dona idea d'un tipus molt determinat de persones amb TEA. És un espectre i va des de persones que gairebé no parlen o no parlen gens, com és el cas de la meva filla, o persones doncs, que tenen un nivell intel·lectual molt baix, una discapacitat intel·lectual greu a vegades, fins a persones que poden estar fent una vida, podríem dir, totalment normalitzada i que tu no ho diries mai que té TEA. Una persona doncs, que pot estar estudiant i pot treballar i no tenen per què ser tan estrafolaris com aquestes sèries de televisió. Clar, la sèrie de televisió el que busca és causar impacte, fer riure, i a vegades això també és dolent, perquè ens pensem que les persones amb TEA només són així, d'aquesta manera.
En tot cas, cada vegada es desenvolupen més activitats per donar a conèixer el TEA. A Sant Cugat hem vist moltes iniciatives en aquest sentit. Què és el primer que hauria de tenir en compte una persona doncs, que potser no té cap cas a prop o en el seu entorn? Quines són les recomanacions que s'haurien de fer en aquests casos?
Com a recomanacions, mira, jo diria que ja hem dit que hi ha un de cada 100 persones que tenen TEA i que no saps mai si la teva família podrà ser una família que tingui un nen amb TEA. Quan al meu nebot li van diagnosticar, ningú en tenia i ara ja són dos nebots i una filla, la meva filla també. Per tant, a vegades no ho saps això i tu et sembla que això no va per tu, que va per un altre i en canvi doncs, et pots trobar... Hi ha gent que no té cap familiar amb TEA, però està treballant en una escola i té alumnes amb TEA, o està en una associació esportiva i té alguna persona que té TEA allà. Per tant, sí que és molt important voler-los comprendre i voler-los entendre i saber com comunicar-nos amb aquestes persones. Això és el més important. Moltes vegades es rebutja allò que es desconeix. Per tant, la coneixença, el saber com poder arribar amb aquestes persones és fonamental. I com bé deies, aquí ho sabem perquè formen part de la nostra federació, el grup TEA Sant Cugat és molt actiu i estem contents que des de Sant Cugat també es facin moltes iniciatives com aquestes que s'estan portant a terme.
Parlaves que era important la coneixença, sobretot perquè hi ha molts entorns on s'ha de vehicular una mica l'atenció a gent doncs, que està afectada pel TEA. En el cas de l'administració, teniu reclamacions pendents ara mateix?
En tenim en tots els fronts, sí, sí. Tenim tres potes importants, que són el salut, ensenyament i el benestar, no només de la persona, sinó de la família. Llavors, aquí sempre estem fent reclamacions nosaltres, perquè mai s'arriba a l'ideal, no? Estem reclamant que l'escola sigui més inclusiva, que malgrat que ja hi ha un decret no sempre s'aplica al 100%, pel que sigui, perquè manquen recursos, perquè potser també les escoles no estan preparades, és igual. El cas és que nosaltres hem de lluitar perquè s'arribi a la plena inclusió. que els pares puguin triar l'escola, això és fonamental, que tinguin les escoles els recursos per poder atendre aquests alumnes també és molt important i en això continuarem lluitant. Sempre que hi hagi un cas, doncs continuarem lluitant. En el cas de la salut, és molt important que se sàpiga com atendre aquests nois i noies i els adults amb TEA també, moltes vegades per desconeixement o perquè no s'han portat uns protocols adequats, ens trobem doncs, amb persones que han de passar per un llarg calvari, per ells és un calvari, d'anar a treure's un queixal o d'empastar-se o de posar-se una injecció o de treure's sang, no? De fer-se una analítica i que se'ls ha de gairebé agafar i lligar quan es podria fer d'una forma molt més senzilla, dormir-los, sedar-los. Clar, tot això no hi ha uns protocols ben fets i és amb el que estem lluitant ara. I per part de benestar, clar, moltes vegades pensem en l'important que és que ells estiguin bé, que aquests nois, noies, adults o nens estiguin bé. Però i les famílies? Qui recolza les famílies? Tenen prou ajuts? Tenen prou moments de respir? Perquè és un continu estar amb aquesta persona que t'absorbeix molt. Amb això també nosaltres ens estem bellugant, no? Perquè pensem que és molt important que les famílies puguin tenir un nivell de vida, un nivell de benestar el millor possible, diguem-ne.
Quedem-nos, en tot cas, potser amb la dada positiva, i és que hi ha hagut una evolució en els darrers anys en aquest sentit, potser no tant en l'àmbit econòmic, però sí en l'àmbit de la sociabilització, no? Del trastorn, del coneixement, de la gent que cada vegada li sona més. No? No sé si aquesta evolució ha estat ràpida o potser estem en un punt que potser hauria d'haver estat més àgil.
No crec que sigui que hagués pogut ser més àgil. Jo penso que ha anat amb el ritme que ha anat, no? A mesura que s'han fet més diagnòstics i que és una altra de les reivindicacions, que el diagnòstic sigui com més aviat millor, a mesura que s'han anat fent més diagnòstics ens hem trobat que tenim un problema i que aquest problema l'hem d'entomar d'alguna forma o altra. No només les associacions, sinó també tota la societat. I això també ens ha fet que ens trobem, que ens reunim, que cada cop siguem més associacions i que estiguem arrelades a un territori determinat i que ens ajuntem, com ara estem fent, amb una federació i que aquesta federació estigui confederada amb Espanya i amb Europa per poder estar tots units i junts podem fer moltes més coses. El que està molt clar és que a mesura que això ha anat creixent, i no ha estat lent tampoc, pensem que la FECA fa del 2016 es va formar la nova federació, a mesura que això s'ha anat creixent, també és veritat que paral·lelament la societat ha anat entenent i coneixent que hi ha més casos de TEA i que per tant se'ls estan trobant a tot arreu, com deies tu, no? en tots els àmbits i que alguna cosa hem de fer amb aquestes persones perquè formen part de la societat també.
Doncs Rosa Serrano, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.